vivenda 100% elèctric per només 220 euros al mes, sense entrada i amb tot inclòs. Aprofita aquesta oportunitat. No esperis més i pregunta condicions. Informa-te'n a Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacorumamazda.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Restrena cotxe Autovivo. Escull entre més de 350 vehicles, quilòmetre zero, gerència i seminous, directes de concessionari i amb etiqueta ambiental totalment garantits i que podràs finançar al 100%. Vine a veure'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Apropa't a Auto 88 i descobreix totes les ofertes que tenim disponibles. Tenim una àmplia selecció de cotxes elèctrics, híbrids, urbans, SUV i 4x4. Tria el que més s'adapti a les teves necessitats. Auto 88, concessionari oficial Fiat, Abarth, Jeep i Alfa Romeo a Barcelona. Més informació a auto88.com.
A Begur, de l'1 al 3 de setembre, celebrem la 18a Fira d'Indians.
Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils.
Música, havaneres, excepcionals concerts i molt més.
Aquest any amb la temàtica de famílies indianes. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-45-20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Fira d'Indians a Begur.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Perquè et sona millor la veu original. I perquè no vols perdre ni un matís del guió original. Yes, sí, oui, hi, yo! A Finesa, gaudeix de l'experiència del cinema en versió original subtitulada amb la millor tecnologia. Pantalla gran, so envoltant i butaques supercòmodes. Consulta cinemes i horaris a Finesa.es.
Estiu. Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Et puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, és estiuet, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui comencem l'hora informativa amb esports perquè realment el que interessa, jo crec que per sobre de moltes altres coses avui, és saber com acaba aquest mercat de fitxatges que tanca a les 12 de la mitjanit.
Bona tarda, Xavi. Avui sí, avui dia de mercato, dia de F5. De fet, ja m'he portat de casa 50 teclats de recanvi per si de casa rebento la tecla F5 de cada teclat, que no haguem de parar de fer F5, eh?
Un punt exagerat, no?
Què dius, Rocamora? Va, som-hi, és temps d'esports. Des d'ara fins a les 12 de la nit comença el programa especial F5 amb Xavi Puig. Que no sonin els timbals, que sonin els teclats.
Mira, F5. Estàs en teclats?
F5.
Què és això, Xavi?
F5. F5.
Va, mira, ni teclats ni timbals, ara toca versió estiu i ja hi ha, com veieu, l'Oriol Jové per explicar-nos tot el que ha passat al món de l'esport.
No hi ha cap problema, podem fer l'especial F5 amb Xavi Puig per seguir els últims moviments, els últims girs de guió de la Unió Esportiva Lleida i del
Muy Barça. Muy buenas tardes y saludos cordiales en riguroso directo cuando son las 4:05. Nos vamos con la sede de la Liga Española para saber los dimes y diretes, las verdades del balquero, por activa y por pasiva, los últimos
traspasos.
Será Paco Bullo, portero del Real Madrid la próxima temporada. No será Bodo Illner. Pipi Estara, muy buenos.
Seguim fent F5, perquè ja tenim el primer fitxatge de la competició anglesa de cricket, el Hampshire Cricket Club. Acaben de fitxar a Jax Hallis, bon jugador pels Hampshire.
Atención, porque según nos cuentan, Luis Figo podría ser traspasado hoy mismo al Real Madrid.
José María.
Estalló la bomba informativa.
Sí, l'un i l'altre, no. José María i Puig. Ho pararem aquí. Sí, sisplau.
Silencio, cortamos, bajamos micros, Oriol, venga.
Silencio,
silencio, sí, venga. Venga, vamos.
Venga, ¿qué?
Venga,
¿qué?
Reloj, venga. Tic-tac, tenemos, tic-tac. ¿Podríamos canviar a reloj de agujas?
Escolti'm una cosa, mira.
¿Escucháis? No, te doy yo la palabra. Tic-tac.
A veure.
Tic-tac.
Sí.
Tic-tac.
Torni, a veure.
El reloj avanza. Si me preguntáis a esta hora de la tarde si la plantilla del Real Madrid está cerrada, yo te digo que sí. Si me preguntáis si Mbappé vendrá al Madrid, yo te digo que nada és impossible.
Però què quedem, a veure?
Tic-tac. Tic-tac.
Vols un teclat? Parlament F5? F5? Les 12?
Vinga. Encuesta de Twitter. ¿Queréis que hagamos F5? Twitter sí, Twitter
F5,
no.
F5.
Twitter. Vinga. Lanzamos pregunta.
Però una mica des de rima li pots donar, sisplau, perquè...
Tuits, sonido tuit. Vinga, tuit. Ara la porta el ridículo con los fichajes del Barça. Twitter sí. Twitter, va, no. F5.
Mira, prou ja, sisplau. Oriol, podem posar una mica d'ordre?
Sí.
Parem ja.
Falten menys de 8 hores perquè es tanqui aquest mercat. Ho fa a la mitjanit. Ara mateix tenim a Barça, Girona i Espanyol treballant a contrarrellotge. En el cas del Barça, pendents ja de l'arribada de João Félix i de Cancelo i de la sortida de jugadors com Abde o Eric García, que en aquest cas podrien filar atenció cap a Girona. Un Girona que precisament ja ha tancat una arribada avui, la del migcampista colombià John Solís, un perfil semblant al d'Oriol Romeu, i l'Espanyol, mentrestant, a segona, negocia l'arribada de Keita Valdé davanter de l'Spartak de Moscou, que arribaria cedit.
Cal
del Barça, Del Barça.
Para un moment, sisplau, de veritat. Cal recordar que aquesta nit tu diràs especial per seguir aquest tancament del mercat i, per tant, per veure aquests últims moviments i explicar-los amb l'Aleix Pariser i, lògicament, tota la redacció d'Esports i amb els redactors de Barça, Girona i d'Espanyol atents i pendents d'aquests últims moviments. Per exemple, ara, de fet, podem fer una primera ronda de connexions.
Vamos con esa ronda informativa patrocinada por nuestros sponsors de los puros. Vamos allá. Primera conexión.
Amb la Laia Coll.
Laia Coll, en riguroso directo, minuto y resultado.
Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Última hora.
Pots parar ja, gràcies, José María. Pots explicar-nos això, l'última hora del Barça, últims moviments que pot haver-hi i d'aquestes 8 hores abans d'arribar a les 12, què ens hem d'esperar?
Doncs mira, des del club donen per fetes les incorporacions tant de João Cancelo com de João Félix. De fet, si res es torça en les properes 2 hores, si no hi ha cap contratemps d'última hora, haurien d'arribar els dos a Barcelona, i també el seu representant, Jorge Méndez, també ha estat un dels homes claus perquè finalment aquestes dues operacions acabin, sembla, a bon port. En les properes 2 hores, insistim, han d'arribar els tres, João Cancelo, João Félix i també Jorge Méndez, a Barcelona per reubicar l'acord amb el Barça.
Jorge,
Para, Aleix, gràcies. Digues.
Pel que fa al capítol d'entrades, les sortides, Abde continua a l'espera de que es tanqui el seu traspàs al Betis, segons ens afunten fonts del seu entorn. La cosa va per bon camí, és a dir, que en les properes hores també podem tenir notícia que finalment es concreti aquest traspàs. Abde marxaria traspassat al Betis per 10 milions d'euros i el Barça en mantindria el 50% dels drets dels jugadors. I una carpeta que està agafant molta força en les últimes hores i que semblava que estava tancada és la d'Eric García. El central està molt, molt a prop, cada vegada està més a prop del Girona. La insistència del futbolista, que vol tenir més minuts, ha estat clau perquè s'hagi reobert aquesta carpeta. Per tant, aquests són els fronts que tenim oberts per part del Barça. Confirmem ja que està inscrit a la web de la Lliga Iñaki Peña. El proper en fer-ho serà Íñigo Martínez. Aquests dos moviments s'han pogut fer, dues sortides que s'han concretat ja al matí d'avui. Una és la de Clement Lenglet, que ha marxat cedit a l'Aston Villa, i l'altra és la d'Ansu Fati, que ha marxat també cedit una temporada al Brighton. En els dos casos són cessions sense opció de compra.
Doncs, Laia, no cal dir que des d'ara i fins les 7 qualsevol novetat en clau Barça, qualsevol confirmació d'aquestes notícies que ara explicaves, doncs ens ho fa saber.
Fins ara.
Fins ara. Anem cap a Girona amb el Miquel Agut. Miquel, bona tarda.
Quant de temps, Xavi? Bona
tarda. I tant,
tarda.
I tant, si ha passat temps. A veure, actualitza'ns. Situació del Girona, quina és?
Doncs mira, començo pel que deia la Laia, i és que Eric García, que no diré que estigués descartat, però sí que semblava que havia perdut pistonada perquè Xavi el volia mantenir a la plantilla i perquè el Barça no se'n volia desprendre si no era en forma de traspàs i mai en cap cas en forma de cessió, sembla que torna a acostar-se a Montilivi. La voluntat del jugador és bàsica, en aquest cas és una voluntat ferma de jugar a Girona. Ha parlat amb Mitchell en alguna ocasió, ha parlat amb altres companys del... amb altres jugadors de Mitchell, sigui en aquesta temporada o en d'altres, per conèixer també com és el seu joc i com és jugar a les ordres del tècnic madrileny. I d'altra banda, pel que sabem també, des del club gironí hi ha optimisme perquè hem fet la consulta de si encara hi havia opcions de tenir Eric ja fos fitxat, això seria amb un traspàs i veuríem en quines condicions o cedit. De moment el Barça bloqueja aquesta opció i ens han dit que n'hi ha moltes d'opcions de comptar amb Eric a partir d'aquesta matinada i de cara a tota la temporada. O sigui que a Girona, pel que sembla, hi ha cert optimisme amb la possibilitat que Eric García sigui segurament el gran fitxatge d'aquest estiu, més enllà del de Dovbyk, però si hi ha algun fitxatge amb cartell i d'impacte, si es confirma, seria aquest, per descomptat.
Aquesta és, doncs, l'actualitat dels dos equips catalans de la primera divisió, de Barça i de Girona. Gràcies, Miquel.
Deixa'm dir-te, Xavi, abans d'acabar, que em centrava només en Eric, que, com deia l'Oriol, John Solís, migcampista de Colòmbia de 18 anys, ja és oficialment jugador del Girona, que es continua treballant amb el Getafe per, a canvi d'uns 3 milions d'euros, tornar a Porto a Montilivi, i que el Girona, a banda d'Eric, també remena la parcel·la central i està parlant amb el Saragossa per fer-se amb els serveis d'Alejandro Francés. Això ho apunta l'Esportiu, un central que té 21 anys i que és internacional en les categories inferiors amb Espanya.
Perfecte. Miquel, gràcies.
Adéu.
I anem a la segona divisió amb l'Espanyol i també els seus últims moviments de mercat. Saludem el Joan Camí. Joan, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Explica.
Doncs pendents d'una sortida, la de Dimetal Futbol Turc, a aquesta hora de la tarda ja s'estan redactant els contractes i el davanter belga marxarà traspassat al Samsunspor de la primera divisió de Turquia per una mica més d'un milió d'euros. Aquest moviment farà que l'Espanyol busqui un davanter en aquestes últimes hores de mercat i, de fet, ja l'ha trobat. Ho hem explicat fa una estona a RAC1. Keita Balde, jugador de 28 anys, nascut a Arbúcies, format a les categories inferiors del Barça i del Cornellà, ha passat per molts equips, la Lazio, el Mónaco, l'Inter, la Sampdoria, el Cagliari, i ara estava a l'Spartak de Moscou. Doncs bé, l'Espanyol és a punt de tancar el fitxatge de Keita Balde, que arribaria cedit amb opció de compra voluntària. En principi, el jugador ja està viatjant cap a Barcelona i es convertirà oficialment en nou jugador de l'Espanyol.
Perfecte, gràcies, Joan. El mateix que li deia Laia, o el mateix Miquel Agut, a tu també t'ho dic. Si hi ha novetats, ja ho explicarem.
Perfecte, fins ara.
Que vagi molt bé. Un minut i serà un quart de
cinc de la tarda. Última hora del Levante, algún fichaje d'última hora.
Ja està, ja
Nos
està.
Nos vamos también a Cádiz, parece ser que hay novedades.
No en farem més de repassos, gràcies, José María. El que sí farem és recordar el sorteig de la Champions d'ahir, perquè ahir vam estar pendents, i us ho vam explicar en directe aquí a l'antena de RAC1, del sorteig de la Lliga de Campions en la seva fase de grups, i el Barça, com bé sabeu, doncs li ha tocat un grup prou assequible, molt assequible, diria, per poder ser els vuitens de final i fins i tot com a primer de grup.
Sí, sobretot si ho comparem amb els grups dels últims anys. Recordem que el Barça s'enfrontarà al Porto, al Shakhtar Donetsk i a l'Anvers belga. Aquests són els tres rivals del Barça a la fase de grups. Demà al migdia sabrem en quin ordre es jugaran aquests partits, sortejarà el calendari i també els horaris d'aquests partits. Recordem que la Champions arrenca el dia 19 de setembre, per tant dues setmanes, una mica més, perquè comenci aquesta Champions pel Barça amb aquest grup prou assequible, com dèiem. El Madrid, en canvi, li ha tocat el Nàpols, l'Sporting de Braga i l'Unió Berlín, el Sevilla li ha tocat l'Arsenal, també el PSV Eindhoven i el Lens francès, i a la Real Societat, que és l'altre equip de la Lliga Espanyola que juga la fase de grups, li ha tocat el Benfica, l'Inter de Milà i el Salzburg.
Sí, la pregunta està clara.
Ah, sí?
Deve el Barça presentarse a la Champions?
Sí, en principi sí.
O ir directamente a los octavos?
No, s'ha de presentar. Vinga, és una pregunta absurda. En
lo tiramos?
Cas.
Vinga, tiramos.
No, no, lo tiramos. Vinga, lo tiramos, vinga, tiramos vinga. Pa atrás, en tot cas, perquè per dir segons quines coses, Josep, tampoc no cal, no cal ocupar espai de... No, que no hi ha res
vinga.
De canaletes.
Vinga, vinga, sí,
parlant d'aquests cinc equips de la Lliga, avui comença una nova jornada a primera divisió, oi, Oriol?
Sí, a 2:15, Cádiz-Villarreal, a les 10, Almeria-Celta, demà.
Alineaciones?
Del... No, no, encara, encara és força d'hora, falta més de 3 hores perquè arrenqui aquesta quarta jornada de Lliga. El Madrid juga demà a 4:45 de la tarda contra el Getafe, primer partit al Santiago Bernabéu, i per diumenge queden els partits tant de Girona com del Barça.
El Barça.
Girona és el primer a les 2 a Montilivi contra les Palmes, i després el Barça, que tancarà aquesta jornada, insistim, diumenge Barça. A les 9 de la nit al camp de l'Osasuna.
Ara ja repetim paraules, ja.
Girs de guió constants, diumenge partits importants, el Barça, l'Osasuna, i quin més em deixo, Oriolot?
Tots, mi te'n deixes 18.
PNF5, com diu el Puig.
Efectivament, F5 constantment.
Jugamos en Getafe.
No, al Bernabéu, al Madrid.
No sap ni on juguen.
No, era por preguntar cómo se iba.
No, doncs tranquil, que jugueu a casa aquesta setmana.
¿Qué metro se coge para ir a Getafe?
Tornem-hi, que no, que juguen al Bernabéu.
Ah, Bernabéu, sí. Vale.
El seu estadi, sí, el Bernabéu és l'estadi del Madrid. D'acord, val, perfecte.
Farems que no hi van.
Sí, exacte.
Recordem que el Madrid ha jugat els 3 primers partits de Lliga fora de casa. No li ha anat malament perquè els ha guanyat tots 3, els 3 primers partits. Per tant, és líder en solitari.
Algun petit més del previst, però la majoria...
Sí.
La majoria no, no? Atlètic Club va guanyar tranquil·lament. I l'últim, quin va ser l'últim? No me'n recordo. Qui van jugar?
Almeria. Celta.
I...
El Celta de Vigo.
El Celta de Vigo, exacte.
El Celta de Vigo.
Que també van patir, perquè va haver-hi penals i VAR,
sí,
i tot plegat.
Sí, polèmica, i la lesió de Vinícius, que recordem estarà un mes i mig de baixa.
Mataré de baja, pero tengo ganas de volver y de jugar.
Aquest qui és? Forrest Gump de...
Es Vinícius.
Ah.
Perfecte. No me vaig solito en un campat.
No, fas bé a dir-ho. Hola, em presento, soc Vinícius.
Gente.
Una invasió de camp, eh?
2 minuts passen d'un 4:45. Seguim amb esports, ara, però, deixem la part esportiva. Actualitzem el cas Rubiales. Evidentment, continuem pendents que el Tribunal Administratiu de l'Esport es pronunciï sobre la denúncia del Consell Superior d'Esports.
Sí, avui avança el Confidencial, que finalment, després que el Tribunal Administratiu de l'Esport es reuneix ahir, li obriran un expedient a Rubiales per una causa molt greu, i això voldrà dir que el Consell Superior d'Esports podrà suspendre cautelarment Rubiales i guanyar temps fins que se l'inhabiliti definitivament. En espera de saber la decisió del TAT, recordem que avui fa justament una setmana, només una setmana d'això.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
No voy a dimitir.
Una de les persones que aplaudia aquest discurs victimista, cínic del president suspès de la Federació Espanyola de Futbol va ser el seleccionador masculí d'Espanya, Luis de la Fuente, que aquest migdia ha parlat i ha dit que ell no ha de plegar. Sí que es disculpa, però, per haver aplaudit Rubiales.
No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano, inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro. He hecho referencia, ya lo he dicho, yo estoy del lado de la igualdad y del respeto. Todos los que me conocéis sabéis cuál es mi comportamiento. Quien no me conozca puede que tenga alguna duda. Estoy al lado de la igualdad y del respeto. Todos tenemos que mejorar en materia de igualdad, por supuesto. Yo el primero, y en ese proceso estamos.
De la Fuente Penedit també ha explicat aquest migdia que no va saber reaccionar perquè s'esperava que Rubiales sortís, i de fet així n'estava convençut, per anunciar la seva dimissió.
Yo acudí a una asamblea convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de un presidente, pero se transformó en una situación diferente que nos superó a muchos y créanme, para la cual yo no estaba preparado. Repito, pido mi más sincera disculpas.
Doncs declaracions del seleccionador espanyol, en aquest cas masculí, Luis de la Fuente, i qui ha demanat la dimissió, no només de Luis de la Fuente, sinó també de Luis Rubiales i de tots els que van aplaudir aquell discurs, és el Parlament de Catalunya aquest matí, Joan.
Sí, d'aquesta manera la Cambra Catalana s'ha convertit en la primera que exigeix responsabilitats a tots els representants del món del futbol espanyol que eren al discurs de Rubiales. Aquest era el moment en què la secretària segona de la mesa, Aurora Madaula, demanava la dimissió de Rubiales.
Considera que tant Rubiales com tots els altres representants d'institucions esportives i concretament el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, que li han donat el seu suport, haurien de dimitir de les seves funcions, ja que amb aquestes actituds masclistes no poden representar unes institucions esportives que han de tenir com a objectiu el combat de la violència masclista.
De Rubiales i de la resta, com sentíem. El Parlament també ha dit que dona suport a Jenny Hermoso en l'afer del petó forçat. Han signat aquesta declaració institucional tots els partits, menys Vox, el PP i Ciutadans.
Aquesta és la... ¡Vamos con la vuelta ciclista a España!
Ariel
Oliva, 200 kilómetros, y ojo, porque está escapado Marino Lejarreta.
No está escapado Marino Lejarreta, de fet, no, pobre, no està ni en el pelotón perquè evidentment fa anys que ho va deixar això. En tot cas, sí que és cert que tenim en marxa aquesta etapa de la Vuelta. Oriol, que actualitzem-la, va.
Sí, doncs, setena etapa entre Utiel i Oliva, al País Valencià, etapa planíssima, de fet, que pot acabar amb un sprint massiu. Ara mateix falten 71 quilòmetres per l'arribada. En aquest moment, amb dos ciclistes escapats, el basc Ander Okamika del Burgos Beach i també el manxec Jesús Herrada del Cofidis.
Roberto corren... Eras a su rueda!
Pot parar un moment, sisplau, José María.
Dos ciclistes que corren a 18 segons per davant del grup gran, on hi ha el francès Lenny Martínez, recordem, des d'ahir nou líder de la general, 8 segons per davant de Sepp Kuss, guanyador de l'etapa d'ahir, i a 51 segons del català, el vilanoví Marc Soler, que és tercer. Martínez és el líder més jove d'aquesta Vuelta en tota la història, amb 20 anys i 51 dies, el francès que avui per primer
dia... Aleshores, avui no tenim contrarrellotge, Oriolot, no tenim contrarrellotge.
No, avui és etapa sprint. Pot acabar l'esprint.
Sprint. Marc, com es deia?
Soler.
Soler. Soler. Marc Soler.
Per què li dius Oriolot? No entenc res.
Perquè he suposat que tu em diries Oriolet.
Sí, però és que ell es diu Oriol.
Es diu Oriol, efectivament.
És que és absurd, això, la veritat, Oriol.
Té una categoria més gran que la meva, aleshores li dic Oriolot.
Deixem la Vuelta, sí. Deixem el ciclisme, sí. I l'absurditat aquesta que estem fent ara, per passar a les motos. Tenim gran premi de MotoGP a Montmeló aquest cap de setmana.
Sí, de fet, acabem d'acabar els segons entrenaments lliures de la categoria reina, el circuit de Barcelona-Catalunya, i el més ràpid continua sent Aleix Espargaró, que ja ha estat més ràpid en la sessió del matí i que aquesta tarda ha tornat a repetir marcant el millor temps, seguit novament per un altre català, en aquest cas Maverick Viñales.
Doncs tenim el Quim, em sembla, ja a punt per explicar-nos i actualitzar-nos com van aquests entrenaments. Quim, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, molt bé.
A veure, novetats que ens puguis apropar des del circuit de Catalunya.
Doncs que bones notícies d'aquest divendres. Primer, perquè sembla que les previsions de pluja, no només per avui, que no ha caigut ni una gota, sinó també per demà i diumenge, es comencen a esvair. Podríem tenir tant l'esprint de demà a les 3 de la tarda com la cursa de diumenge a les 2. Per cert, ho farem tot en directe a RAC1 amb asfalt sec, que sempre és millor per l'espectacle, i també perquè, com explicava l'Oriol, els dos catalans de l'equip oficial Aprilia, Aleix Espargaró i Maverick Viñales, estan decidits a animar aquest gran premi de casa i plantar cara al que és fins ara el gran dominador del Mundial, Pecco Bagnaia. Aleix Espargaró ha estat el millor a les dues sessions de MotoGP disputades avui divendres, en tots dos casos seguits per Maverick Viñales, i això sí, Bagnaia ha fet el tercer millor temps, no massa lluny, a 3 dècimes d'Aleix Espargaró. De fet, la segona sessió de MotoGP, la que s'ha acabat fa uns minuts, marca ja el tall per les qualificacions de demà. Tenim els 10 que disputaran directament la pole position a la Q2, que són Aleix Esparbaró, Maverick Viñales, Peco Bañalla, Joan Zarco, Brad Binder, Àlex Márquez, que ha estat sisè, Marco Bezzecchi, Franco Di Gian, Antonio Enea Bastianini i Jorge Martín Desè. I, en canvi, hauran de passar per la Q, en diem la repesca, perquè els dos millors també disputen la pole després a la Q2. Tot això passarà demà al matí a partir de 10:45. Doncs, deia, hauran de fer la Q, Pol Espargaró, que ha estat 11è, i també Marc Márquez, que ha acabat la jornada d'avui 19è. Al matí ha tingut una caiguda, no ha pres mal, però ja són 17 aquesta temporada, que està sent un autèntic calvari per l'octocampió d'Onda.
Sí, noi, sí.
Estàs veient les imatges a la Vuelta, no que mora?
Sí, ja sé per què ho diu i per on va. Realment li he de dir que...
Acaben d'ensenyar que hi ha dofins.
Hi ha dofins. La Vuelta just ara està passant per València i, per tant,
pot parar un moment,
eren imatges de l'oceanogràfic.
Ah, pot parar un momentet, sisplau. Sí que és cert que, a més a més, s'hi han recreat força, eh? No és fàcil, no és gens fàcil. No, de fet, és impossible.
Segons
de fill. De fet, és impossible. Però sí que...
L'estem perdent, eh?
Volvemos a Montmeló. Tiempo que ha hecho 7 Gibernau.
No, anava a dir que realment s'hi han recreat, però amb l'oceanogràfic ha estat
potser... Ataca un delfín!
Un minut i mig en pantalla. Pari ja, senyor Trias, sisplau. Quin, per acabar, com de públic, tens dades? Saps si es preveu una bona presència de públic o no?
D'avui no tenim dades encara, sempre és el dia més fluix del cap de setmana, divendres, dia feiner, i el que comentaven els organitzadors a la presentació que van fer dimecres és que esperen millorar les xifres de l'any passat, que no van ser espectaculars, va ser fora els 60.000, ara no recordo exactament la xifra. Hi ha factors que juguen en contra. D'entrada, la previsió de temps de pluja, que tot just comença a canviar, però esclar, la gent els plans del cap de setmana ja l'ha fet. I dos factors esportius importantíssims: la mala temporada de Marc Márquez i també de Fabio Quartararo. L'any passat això estava ple de francesos que baixaven a veure el pilot de Yamaha, que era el vigent campió del món i que més va guanyar la cursa. Al final no va guanyar el Mundial l'any passat, però sí que estava en la lluita. Aquest any, doncs, Quartararo tampoc, una mica com Márquez amb la Honda, Quartararo no s'entén amb la Yamaha d'enguany i no està tenint resultats brillants. Si algú està dubtant, que vingui, que serà un bon espectacle, però no seran xifres de rècord ni molt menys enguany al Gran Premi de Catalunya.
Doncs, Quim, moltíssimes gràcies, i anirem estant pendents, lògicament, durant el cap de setmana del...
Què passa, per favor, senyor Trias?
Doncs a mi em donarà gustet, eh? Escolta,
Quim, gràcies, que vagi bé.
Vagi bé.
Oriol, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
3:45.
Versió estiu amb Xavi Rocamont. Trets el 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrataste.com.
Després de les vacances a Caprabo tornarem. Fer la compra sensiva serà el millor retrobament. Aquest dissabte 2 de setembre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Només aquest estiu amb Chin-Chin de Flelu emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. Dues ulleres més per un euro més amb Chin-Chin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica. Només fins al 3 de setembre.
Fa temps que ho penso. Per fi m'apuntaré a ballar.
Que bé, tot i que t'agafa una mica lluny, oi?
Va, home, si només són dues parades.
A Renfe t'apropem a tot allò que et proposis. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%. Compra ja i viatja fins al 31 de desembre. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a conforama.es.
Ai, això s'acaba. Toca tornar a la rutina.
Ei, ei, la tornada a la rutina no ha de ser avorrida. Ara Autocol·lecció, per la compra d'un vehicle d'ocasió fins al 15 de setembre, emporta't una targeta de regal valorada en 100 euros per gastar en el que tu vulguis. Visita'ns a autocol·lecció.com.
Autocol·lecció, pararara, quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
Així sona l'estiu RAC 1.
És estiu, ja està sonant la tieta. Ven en vacances, et tranquis a sota el sol. És estiu, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
D'aquí un minut seran 4:45 de la tarda. Canviem de tema, deixem els esports, parlem de política, perquè avui ha arrencat el curs polític al Parlament de Catalunya i podríem dir que hem viscut el dia de la marmota pel que fa als retrets entre Esquerra i Junts. Els dos partits independentistes s'han tornat a tirar els plats pel cap, aquest cop per la llei d'habitatge espanyola. La investidura de Pedro Sánchez, a més, també ha sortit lògicament al debat. Adrià Santasusagna, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Anem a pams. Comencem per, si et sembla, aquesta llei de l'habitatge. Avui el Parlament ha aprovat recórrer-la al Tribunal Constitucional. El govern creu que envaeix competències de la Generalitat. Quines raons s'han donat?
Clar, el que hem d'explicar, sabeu que hi ha aquesta llei d'habitatge que es va aprovar al Congrés amb els vots a favor d'Esquerra Republicana. Junts hi va votar en contra i des del Parlament el que va fer Junts per Catalunya és demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Què és aquest Consell? Doncs és un organisme que es dedica a examinar les lleis i a dir, doncs, si són constitucionals o no són constitucionals i si hi ha invasió de competències entre, doncs, els diferents organismes, ja sigui lleis de la Generalitat que s'hagin aprovat i que envaeixin competències del govern espanyol o viceversa. Què ha passat aquí? Junts va demanar aquest dictamen al Consell i el que va fer el Consell va ser dir que hi havia diferents articles en què el govern espanyol estava envaint competències de la Generalitat en matèria d'habitatge. Per exemple, estem parlant d'habitatge protegit, de tot el que està relatiu a les zones tensionades, al parc públic d'habitatge, etc, etc. I un cop es va saber aquest dictamen, es va convocar un ple, que és aquest ple que s'ha fet avui, en què s'ha votat presentar un recurs des del Parlament al Tribunal Constitucional, doncs perquè es retornin aquestes competències i es tombi la llei espanyola. Per què hi ha aquests retrets? Doncs perquè Esquerra, un cop va sortir aquest dictamen del Consell, s'ha sumat a Junts per Catalunya a voler, diguéssim, tombar i presentar aquest recurs a la llei espanyola que Esquerra havia votat i havia aprovat al Congrés dels Diputats. I què hem escoltat? Doncs, per exemple, la portaveu de Junts, Mònica Sales, venint a dir que ho han fet molt malament, perquè aquesta llei que va aprovar Esquerra amb el govern espanyol envaïa competències, i Esquerra, Pau Morales, el diputat, el que retreia és, mira, ho haguéssim pogut fer molt millor si vosaltres, en lloc de queixar-vos tant, us haguéssiu sumat a la negociació. Aquesta és la seqüència.
El govern hauria pogut demanar aquest dictamen, també altres grups, però no ho vam fer i vam ser nosaltres en solitari qui vam decidir fer aquesta faena necessària.
Vam negociar sols, o massa sols, tot i que hi havia molts més diputats catalans independentistes al Congrés dels Diputats que haurien pogut sumar la seva força i multiplicar el resultat.
Vaja, el que hem vist és que les relacions entre els exsocis de govern continuen igual de malament que sempre.
Sí, sí, guerra de retrets per la llei d'habitatge i també ha sortit o s'ha tret sobre la taula, lògicament, el debat d'investidura i les opcions que tindrà el PSOE de formar govern. En aquest sentit, tant Junts com Esquerra han recordat que si PSOE vol els seus vots, sortiran cars.
Sí, sobretot ho ha fet Junts per Catalunya, dient que el que voldran és més autogovern i que haurà de suar sang, per dir-ho d'alguna manera, el PSOE i Pedro Sánchez, si vol ser president de nou, és a dir, que no els hi posaran fàcil. Avui Esquerra ho ha relacionat més amb aquesta llei d'habitatge, fent una advertència al govern espanyol de dir, escolteu, si voleu els nostres vots, no ens valen lleis com les que heu fet d'habitatge, que envaeixen competències i que no acaben de ser prou bones, sinó que us haureu d'esforçar, haureu de fer colzes per aconseguir lleis progressistes de veritat, i llavors sí que podem parlar d'aquests vots d'investidura.
Doncs una mena de competició, eh? A veure com acaba tot plegat i falten poques setmanes al final, perquè és el dia 26 i 27. Recordem aquest primer debat d'investidura que segurament acabarà
en no
sortint
res.
En no res, perquè no sortirà, lògicament, Feijó.
I, de fet, avui Patxi López ja avisava que la setmana del 17 d'octubre aneu-la reservant, perquè potser és quan hi ha la investidura de Pedro Sánchez.
Doncs avui protagonisme de Junts i d'Esquerra.
Són una colla de botiflers.
No cridi.
Són una colla de botiflers curs de gambals.
Va, tranquil·litzis i per què ho diu ara?
Bueno, a veure, tu creus que s'han d'estar sempre com gat i gos barallant-se perquè és més independentista? Tu creus? La més independentista sóc jo! I jo dic que parin de fer ximpleries, hòstima!
Però bueno, porten anys discutint-se, Armínia, aquests dos partits. Sembla que sigui una cosa que li ve de nou ara.
Doncs mira,
què proposa per arreglar aquesta situació vostè?
Doncs, per exemple, doncs, mira, me n'alegro que em preguntis això, perquè he estat pensant-hi molt de temps i només hi veig una solució, Ho resumeixo?
No servirà de res, també, Eli, vull dir que és...
Bueno, espera't!
Però sí, perfecte.
Escolti.
Ho resumeixo?
Ara parlo de vostè.
T'ho agraeixo. Escolta-la.
Ho resumeixo en un eslògan que he estat molt de temps pensant.
A veure.
Bon cop de puny!
Armínia, per favor, no
bon cop de puny,
Sí, durant la diada trobem algun dels botiflers d'Esquerra o de Junts, doncs cop de puny a la cara, quina escopirà dels peus, Ni oblit ni perdó!
I vostè creu que amb violència ho arreglarà tot, oi? Vostè, amb
la
violència,
Xavi,
sí?
Ho solucionarà tot.
Tot.
Ja te n'adonaràs. Si tots els botiflers acaben el dia amb el nas amb la vida d'un malopil de sapo, es replantejaran les coses, ja t'ho dic
però
jo.
No pot anar pel carrer pagant a la gent ni amb cops
mira,
de puny escopinades.
Mira, jo tinc molts anys, però com ara, vols, I puc fer el que vulgui. I a més ho he provat i no passa res.
No funciona així com ho diu vostè, però vaja.
Bueno, tothom a Urquina on a cremar contenidors i llançar perons contra la policia colonitzadora.
Molt
bé. Bon cop de puny, bon cop de puny als botiflers de merda. Bon cop de puny.
Acaba.
Ara és l'hora de l'hostiot. Ara és l'hora de la cleca. Per quan vingui un altre juliol.
Vol callar ja. Especialment combativa,
Acaba. Es volem ben bé les ungles.
Perfecte, Xavi. Molt bé. Gràcies.
Que ets un botifler, tu, o què m'estàs dient? Perquè t'estic veient una mica de... Fas una mica de tufet,
A mi deixi'm tranquil i em treu d'aquesta equació vostè que ha fet equacions estranyes de qui és botifler, de qui no, això de posar targetetes a la gent, d'acord? Per cert, Adrià, estem pendents també de la conferència del president Puigdemont dimarts que ve, en parlàvem ahir, per anunciar les condicions que Junts posa Pedro Sánchez, unes condicions que el partit podria sotmetre a consulta a les bases si arriba un pacte amb el PSOE.
Sí, aquesta conferència que farà Carles Puigdemont dimarts que ve a les 11 del matí en un hotel de Brussel·les i sí, estem pendents doncs de quines són aquestes condicions que posa Carles Puigdemont, el que sabíem també, i de fet és una cosa habitual que s'ha anat fent sempre que s'han hagut de prendre decisions a dins de Junts per Catalunya, és aquesta possible consulta a les bases. Si recordareu, quan Junts per Catalunya es va plantejar l'opció de sortir del govern, van fer una consulta interna en què va guanyar l'opció de sortir del govern, per tant van acabar sortint, doncs ara, en cas que hi hagués una negociació amb el PSOE i que hi hagués un acord, doncs aquest possible acord també pot ser que Junts per Catalunya l'acabi sotmetent a les bases, que hagin de validar si estan a favor o no. No és una decisió presa, però com en totes les decisions que pren el partit, doncs sempre hi ha aquesta opció de consultar-ho a la militància.
Mm-hmm. Gràcies per parlar de mi, Adrià, i de res, també.
De res sola. De res per què?
Per la meva presència, Sé que us fa molta il·lusió.
Bé, en tot cas, ningú li ha dit res, però ja que la tenim aquí, ho aprofitarem per si ens pot explicar alguna cosa més sobre aquesta proposta de consulta.
Mira, la consulta consisteix en consultar-li a la Laura tot, val? I la Laura doncs decideix el que tothom fa, perquè la Laura decideix molt bé. Gràcies, Laura. De res, Laura. Ai, que tontorrona que ets, Laura. Ho fas molt bé,
aturiu
Laura.
Aturiu ja, això, ja sisplau, sé, senyora Borràs. Vol dir que les bases del partit acceptaran, que vostè decideixi?
És que m'és igual, la veritat.
Vull dir,
jo prenc molt bones decisions a totes les consultes. De fet, cada matí em consulto a mi mateixa i sempre encerto.
Què es consulta, per exemple?
Bon dia, Laura, com has dormit? Molt bé, Laura. Escolta, que guapa estàs, oi? Sí, Laura, gràcies, Laura. Quin vestit ens posem avui? El groc llimona, el groc mostassa, el groc daurat, el groc
entès,
ocre,
senyora Borràs.
El groc rovell, el groc, no? Sí, Laura, quina bona idea. Gràcies, Laura. I què esmorzem, torrades o un dònut? Millor un iogurt, no, Laura? Ai, sí, molt bona idea, Laura. Sí,
molta sort, senyora Borràs.
Gràcies,
va. Si no li importa, continuarem. I gràcies, a Adrià.
A vosaltres.
Ah, però tot i aquests nous advertiments dels partits independentistes, sembla que el PSOE ja posa la directa, dona per fet que Feijó fracassarà el debat d'investidura de finals de setembre. De fet, em sembla que no són els únics, ara en parlàvem amb l'Adrià, i en aquest sentit calcula que la investidura de Pedro Sánchez podria ser a mitjans d'octubre.
Sí, ara ho comentava l'Adrià, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, preveu que el debat en el que es presentaria hipotèticament Sánchez, si Feijó fracassa, podria caure la setmana del 17 d'octubre. Ja en parlava aquest matí a Ràdio Nacional d'Espanya.
En octubre, que no hagan planes. Va a haber actividad parlamentaria a partir de que la investidura de Feijó tenga el resultado que todos sabemos que va a tener.
A tot això sembla que el PP ja té tan coll avall que Feijó no té res a pelar que ja ni mira de convèncer el PSOE. Després que dimecres Xavi Feijó proposés a Sánchez governar, ho recordarem, durant 2 anys i després de convocar eleccions, deien, doncs bé, avui ja diuen que aquests 2 anys podrien allargar-se si no s'han completat les reformes que el PP considera necessàries. Així ho deia la COPE la portaveu popular Cuca Gamarra.
Esta propuesta que está encima de la mesa sea una propuesta que evidentemente entendemos que no es para una legislatura habitual, sino para una legislatura que tiene que acometer en ese contexto una serie de reformas que estarían pactadas y que el objetivo de la misma es esas reformas. Y por eso se le pone un plazo temporal que es perfectamente ampliable si las fuerzas políticas firmantes así lo consideran.
Doncs vaja, que sí, amb la proposta de 2 anys el PSOE ja va dir que res de res amb aquesta ampliació del termini de la que parla Gamarra no té pinta que agradi més als socialistes, sinó tot el contrari. 5 minuts i 4:45, anem cap a l'aeroport. I de fet ja anirem per doble raó. Primer, per saludar la Laia Coll, la tenim en directe, ja advertíem que podia haver-hi novetats pel que fa a la possible arribada de Joao Fèlix i em sembla que ja el tenim aquí o és a punt d'aterrar. Laia.
Sí, Xavi, ja et saludo des de l'aeroport. El vol de Joao Fèlix aterratge aquí a Barcelona. De moment encara no hem pogut veure el jugador, que ha de convertir-se en futbolista del Barça en les properes hores, però sí que et puc explicar que hi ha 4 furgonetes i també personal de seguretat del Barça que estan aquí a la terminal corporativa esperant d'una entrada que arribi, en aquest cas recollir ja perquè ja ha arribat a Joao Fèlix i l'altre Joao Cancelo, els dos jugadors que el Barça té ja coll avall que podrà signar en les properes hores i que passin a formar part de la plantilla de Xavi Hernández. El vol de Joao Fèlix ha arribat, el de Joao Cancelo s'espera que ho faci a les 6 de la tarda i entremig de tots dos ha d'arribar el que és el representant dels dos futbolistes portuguesos, Jorge Mendes.
Esperant novetats, Laia, ja avisarà si hi ha alguna notícia des de l'aeroport, lògicament, i si veus arribar els dos Joao o el representant. Sí, com sigui, canviem de terminal, deixem aquesta terminal corporativa, ens anem cap a la terminal 1, allà milers de catalans es preparen per tornar a la feina aquest dilluns que ve, això entre d'altres, tenint en compte que el curs escolar comença dimecres. Avui i al llarg del cap de setmana són molts els que acaben vacances, fins diumenge a la nit
sí,
ja
sí,
previst
vols, vols.
Sí,
vols, sí. La setmana passada vaig fer un tastet, però és que aquesta setmana...
Sí, aquesta setmana
tindré sobre dos.
Perfecte, doncs fins diumenge a la nit li he de dir que hi ha previst el moviment de més de 4.000 vols amb l'aeroport del Prat, el de Girona Costa Brava i el de Reus.
Sí, sí.
Però el que deia, la majoria aterraran al Prat, allà a la terminal 1, i tenim el Josep Ferrer. Josep, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, doncs per aquí veient com la gent torna de vacances i alguns també doncs marxen cap a casa seva.
Què, Josep? Quina cara fan?
Doncs mira, la veritat és que quan tu els hi preguntes, no, quan els hi preguntes a la gent, estan contents perquè tornen de vacances, perquè s'ho han passat genial. A més, també m'he donat que aquest any, com que no hi ha hagut problemes als aeroports, això també es tradueix en la resposta de la gent, perquè la gent et diu que no han tingut problemes amb els enllaços i, a més, el vol està molt plàcid, tot ha anat molt bé. Ara bé, jo sempre els hi faig una pregunta trampa. Jo els hi dic, bé, a partir d'ara què? Quan comenceu a treballar? I ja us podeu imaginar que la cara de la gent és tot un poema, l'alegria passa a tristó, no m'engeguen a dida perquè per educació, però...
Josep, em faries unes fotos
de cares de la gent
i després jo et pago uns bons dinerons,
És que, perdona, el Josep...
Jo crec que més que, com que estem a la ràdio, més que fotografies, perquè no escoltem el que ens deia la gent?
Sí, sisplau.
Bien, la tornada d'orilla. Sí, sempre costa, no? Els començaments sempre són costosos.
No vull.
Bueno, aquí vol la rutina. Corta un poquillo de jamón. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, sí, igual, es lo que... Oh.
Yo empiezo el lunes y, bueno, se presenta tranquilo, espero. Ah. Hombre, no tengo esas ganas, la verdad, pues ya nos toca comenzar a trabajar tots, tota la familia.
Sí, sí.
Toca treballar.
A veure, oh, per favor, m'estic posant molt.
Pari, deixi sentir. Ja està, és que no, és impossible sentir cap document amb vostè aquí, de veritat. Doncs és que l'Armínia, mira, li agrada això, té una afició estranya, grisota, per no dir negra.
Una que coneguem.
Sí, exacte, que és anar perseguint la gent per veure-li la cara de quan torna de vacances. És, mira, cadascú té les seves filies i les seves fòbies. Per cert, sobre, ara ho deia, el volum aquest que s'espera d'arribades, de vols, en la seva majoria, tornada de gent de vacances, entenc que avui és el dia més fluixot, potser, i que durant el cap de setmana anirà pujant això, Josep.
Doncs, Xavi, perdona que et contradigui. Avui és el dia més fort. Sí,
ostres.
Sí, avui divendres. Clar, imagino que la gent el que ha fet és agafar-se el cap de setmana, si arribar avui divendres, tenir dos dies de descans, de pair les vacances, assumir que el dilluns han d'anar a treballar. I avui, fixa't, avui hi ha previstos 979 vols entre enlairaments i aterratges. Demà és el dia més fluixet, 850, uh-huh. I diumenge en tenim 953. Hem demanat també les dades de dilluns, perquè entenem que dilluns també pot ser un dia fort de tornada, però a l'aeroport no ens ha facilitat aquestes dades.
Uh-huh. Ja l'han escuchado, desorden, confusión, desconcierto, miles de aviones en el aeropuerto,
no.
Colas de personas amontonadas, controladores aéreos desbordados, gente durmiendo entre sillas, maletas perdidas, caras tristes, apenadas, apesadumbradas, alicaídas, incluso con gente confundiéndose con Alex Ubago, gritos de desesperación, niños perdidos, charcos de lágrimas, cascadas de sudor, animales enloquecidos, en fin, dinosaurios en la T2, en definitiva, caos.
Sí, caos no, tampoc és tal aquest caos, ara ho explicava el Josep. Ostres, doncs em sorprèn que sigui avui el dia fort, perquè no sé, pensava que la gent apurava per tornar i més
tots
de vacances.
Tots d'aquests, que t'esperes fins a l'últim moment.
I si cal el mateix dia.
Però és allò de les rentadores, saps? Espera't, arribem un dia abans que hem
no,
de fer les
doncs
rentadores.
Mira, t'explicaré. Això
veure.
És servei a l'hotel, si tens alguna cosa bruta...
Que t'ho facin,
prefereixo pagar sí. 6 euros per dues prendes per tenir el dilluns ja per poder-me-les posar i el dilluns a la nit ja faig la rentadora. Però mira, apurar, mira, és apurar. És cadascú té les seves històries. Doncs, Josep, alguna cosa més?
Si em permets per això que dèieu de les dues cosetes, si em permets per això de la fotografia, jo recomano que vingueu dilluns al matí, a primera hora, perquè el dilluns al matí et trobes el cas de gent que baixa de l'avió i es canvia, es posa l'americana o el que s'hagi de posar
aquests
i va directament a treballar.
Aquests són els bons, aquests.
Ara no sé si m'he fet pipi o...
Armínia.
Jo comporto panyal.
I de l'altre...
Digues, Josep.
No, volia dir que sabeu que a mi l'aeroport és el meu hàbitat natural i vinc molt, m'agrada molt doncs, poder estar aquí i veure la gent com va amunt i avall, però val a dir que també et posen les dents llargues, perquè aquest matí quan he arribat a l'aeroport a 7:45 he començat a preguntar d'on venia la gent. Clar, a 7:45 a l'aeroport acostumen a arribar els primers vols que venen de l'altra banda de l'Atlàntic, venen dels Estats Units i també venen del Pròxim Orient. Què passa? Quan he posat el micròfon, les primeres respostes, jo vinc de Sud-àfrica, jo vinc de Japó, jo vinc d'Indonèsia, vinc de Nova York, vinc de Bali... I clar...
No, és el
doncs
l'Oriol.
No pots imaginar que...
Clar...
Que està, avui està Conyon, avui tenim l'Oriol Conyon. Però digues, no, parlaves de les estiracions.
No, deia que quan sí, quan escolten aquestes estiracions dic, mira, escolta, he de fer la crònica de per la cua d'aquí una estona, perquè no la feu vosaltres i jo marxo, no? Després, val a dir que a mig matí la cosa ja canvia, comencen a arribar els vols de centre Europa, vols de destins nacionals, Illes Balears, Canàries, París, Londres, dic, bé, ja són destins normals, i després a primera hora de la tarda m'he trobat ja destins també exòtics, com per exemple les Illes Azores, no? Vull dir que això és un pujar i baixar d'emocions sabent d'on ve la gent de passar les vacances.
Perfecte, doncs Josep, moltíssimes gràcies per aquest apunt. Lògicament és operació tornada, entre d'altres, a l'aeroport del Prat, però ara també repassarem altres vies, perquè lògicament les carreteres també hi haurem de posar un ull durant el cap de setmana. Josep, moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, fins la propera.
Anem cap allà, anem cap a les carreteres. També s'espera un cap de setmana complicat. El Servei Català de Trànsit, de fet, Joan, preveu molt de moviment.
Sí, entre altres, perquè s'hi ha d'afegir l'activitat que hi haurà al voltant del circuit de Catalunya, on es disputa el Gran Premi de MotoGP. De fet, entre aquesta tarda i demà al matí es calcula que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 425.000 vehicles que coincidiran amb els espectadors del Gran Premi. I diumenge tornaran a entrar-hi uns 255.000 cotxes. En aquest sentit, Trànsit demana a tothom tot amb molta prudència i planificar bé els viatges. I a tot això cal afegir-hi les possibles pluges que poden caure el cap de setmana, que segons Trànsit podrien fer moure els cons que es fan servir sobretot alguns trams de la P7 i la C32 per posar carrils addicionals.
Confusió, embrollo, embotellamientos, lío gordo y sobre todo anarquías de fin de semana en las carreteras catalanas. Coches encima de coches, del derecho del revés, haciendo 69 automovilístico. Ojo con las motos saliendo volando del circuito de Montmeló con explosiones nucleares por culpa de las lluvias torrenciales. Tendremos también huracanes, tornados, cataratas, sudestadas, riachuelos...
Ja està. Tot això pel que fa a la mobilitat a Catalunya. Pel que fa a Barcelona, atenció, perquè des d'avui els radars de la ciutat avisa navegants, tornen a multar els conductors que van a més de 30 km per hora en carrers i entorns escolars.
Durant l'agost s'ha pogut circular per aquestes zones a 50 perquè no hi ha activitat a les escoles, però ara es recuperen les sancions. A partir d'aquest moment només es podrà tornar a anar a 50 en aquells llocs, escolars, zones escolars, els diumenges i els festius, i també les nits entre setmana des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí.
És una de les dues informacions de servei que us volíem donar.
El Polònia es creu molt llest, posant aquests radars a la velocitat dels cargols, Cargols,
No, cargols no.
Tranquil, que no faig el cargol ara.
Gràcies, m'agraeixo.
Que m'agraeixo tot això pel final del programa.
Sí, exacte.
Però et diré una altra cosa. El Collboni es creu molt llest, però jo sóc més llest que ell, d'acord?
Ah, sí? I per què ho diu, això?
Perquè un emprenedor com jo, d'un problema em fa una oportunitat, escolta'm.
Perdoni, però no entenc. L'oportunitat no entenc quina pot
ser
aquí.
Doncs em penso posar amb el cotxe tota bufa pels carrers de Barcelona perquè em facin moltes fotos tots els radars.
I això per vostè és una oportunitat, això per vostè?
Espera, camarada, perquè després de tot totes les fotos, saps què em faré?
No.
Saps què em faré?
No, li dic que no.
Em faré una galeria d'art.
Molt bé.
Una galeria d'art.
Amb totes les multes als
exacte,
radars.
Exacte. Es dirà galeria radar.
Amb les multes no recomanen amb les fotos.
Sí, ho amantes perfectament.
El Collboni es pensava que m'espantaria amb els radars, escolti, es pensava que em faria la gallina.
Yeah.
I això la gallina només la sé fer amb la boca.
Perfecte, gràcies, senyor Trias. Sí, molt bé, molt bé. Perfecte, gràcies.
Que bombin els radars, que bombin el Collboni, que és un porc.
L'últim apunt sobre mobilitat, pari ja, de veritat. L'últim apunt que dèiem sobre mobilitat, també informació de servei que segur interessa molta gent, Joan.
Sí, és que avui entren en vigor els abonaments gratuïts de Renfe pels últims 4 mesos de l'any. Les condicions són les mateixes que fins ara. Qui ja fes servir l'abonament, cal que el renovi perquè sigui vàlid fins al 31 de desembre. Aquesta mesura va entrar en vigor ara fa just un any i després el govern espanyol va decidir prorrogar-lo durant tot el 2023.
Va, i ara sí, quan falten 9 minuts per arribar a les 5 de la tarda, abans que parlàvem de l'inici escolar, la setmana que ve, doncs, nosaltres, RAC1, també arrenquem, en aquest cas, no dimecres, no, dilluns mateix.
RAC1. Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora de darrere, que és una senyora que després que s'ha...
RAC1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix...
Versió RAC1.
Quin nom? Bobocat!
Què? No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu diràs.
Prevec que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC1. Tots som 1.
Dilluns hi torna a posar el Basté, el Clapés, el Bundó i companyia. Avui tots els editors de la casa han presentat la nova temporada des del Teatre Atlàntida de Vic i les principals novetats són que el versió... RAC1, abans ho dèiem, s'allarga una hora més. Fins les 8 del vespre donarà pas aleshores al 9C, que començarà mitja hora abans i la programació continuarà marcada pels esports, l'actualitat i, lògicament, l'humor.
Jordi Basté tornarà a posar-se al capdavant del món a RAC1. Dilluns a les 6 del matí assegura que és l'any que té més ganes de tornar de vacances. Entre altres coses, ha anunciat que la secció on els oients expliquen els seus problemes, el contenidor, tindrà més protagonisme que mai.
Sí. Perquè això sempre ho tindrem, que és el tema del contenidor, que...
Correcte.
Que ha estat una mica fastigós aquest estiu, eh?
Sí.
De les paneroles i els...
Paneroles, pixons de gossos, sí.
Sí, doncs pues això, que hi hagi passat coses, ja ho sabeu, els 669-10-10-10, 669-10-10-10, i dilluns ja ens hi posem.
El Basté el seguiran a les 12 als Oscars, el Dalmau i l'Andreu, l'Angelina ja ha dit que té moltes ganes de comentar l'actualitat a la competència, i més novetats a la una, Marc Giró i el Vostè Primer incorporaran uns quants col·laboradors... Ha parlat de dues grangeres, sí, quan s'acabi el Vostè Primer. Com sempre, ens posarem al dia al RAC1 migdia, amb tu, Xavi Rocamora, sí. També amb la Núria Travessa, que ha comentat que preveu un curs amb molta política, sobretot, i, com deies, les principals novetats les trobarem a la tarda i al vespre. El versió RAC1 de Toni Clapés s'allargarà fins les 8. Vicentes i Deportes han explicat que han comprat l'hora de 7 a 8 per parlar d'esports amb l'Edgar Fornós.
Vicentes i Deportes col·laboraran en aquesta hora.
No, és nostra, i l'Edgar del Formoso és nostra.
Amb la direcció de l'Edgar Fornós, que li donem la benvinguda al programa...
I el 9C s'avança una mica, començarà a les 8 amb l'Anna Ballonesta. Ja dos quarts d'11, l'Eix Pariser i el Tu Diràs arribaran amb nous fitxatges per analitzar l'esport fins a la 1 de la matinada. Joan Maria Pou, director del Barça Juga RAC1, arriba amb ganes també de narrar la nova temporada del Barça més enllà, ha dit, dels vuitens de la Champions. I atenció a la novetat culinària que ens portarà Xavi Bundó al Via Lliure els caps de setmana.
Si ara comencés a dir que no, aquest any no hi haurà execrables, doncs igual la meitat de la platea em matarien, la tertúlia pata, pantalles, etc. I com a incorporació aprofito per dir que, ja que estem a Vic, que una de les incorporacions, la resta us convido que seguiu escoltant, serà en Andú Jubany.
També torna la primera pedra dissabte i diumenge amb Noemí Polls de 6 a 7 del matí, i com el Superesports també dissabtes i diumenges amb Xavi Puig amb totes les transmissions del cap de setmana.
Doncs aquesta és la graella farcida com sempre i que podreu començar a sentir a partir de dilluns de la setmana que ve amb un munt de coses.
No, no ho teniu, no ho teniu bé això, eh? No ho teniu bé, no.
Ja t'he vist que em miraves estrany, sí. I no sabia què et passava.
És que durant la setmana la graella comença a les 7 amb el Basté. Segueixen els Oscars, el Giró, el Clapés, la Travessa, tu, també, Rocamora, sí. la Ballonesta, el Pariser, i a partir de les 7 i 5 comencen Superesports fins les 7 del dia següent, eh? No, 23 no. Hores i 55 minuts al dia fent F5 a velocitat supersònica i fent una batucada, fent sonar els teclats, sí, en aquest sentit.
I el cap de setmana, aleshores, què?
El cap de setmana el mateix, Rocamora, però 23 hores i 58 minuts de Superesports, i proposo canviar el nom de la ràdio, eh? Passaria a dir-se RAC F5, ho estic negociant, sí, doncs, amb la nova direcció.
Espera't,
eh?
Assegut, que crec que...
Són d'usos de pelar, a vegades.
No crec que t'ho acabin de comprar.
RAC F5, eh?
4 minuts i seran les 5, justament. I arribarem parlant del temps, d'aquesta dana que ens té un pèl despistats a tots, em sembla. Sí, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda.
De fet, no és una dana.
Ja. Ara ja no és dana.
És que no.
Ja matisen.
No,
ja matisen.
No, jo en cap moment ho he vist. No sé per què... Sentir una dana, perquè una dana té unes característiques que no té aquesta borrasca.
Però tampoc te'n fadis, a veure.
No.
Saps què passa? No és justo.
El que és una dana és el que abans es deia una gota freda.
Sí.
Gota freda es va acabar aparcant el concepte, perquè moltes vegades, per un mal ús, que viene la gota fria, i s'associava sempre a gota freda amb malvestats. I no té per què ser així. Es va aparcar el concepte gota freda, i ara es fa servir dana. Cada dana són les inicials de depressió aïllada en nivells alts. És a dir, és una borrasca, un embussament d'aire fred, que no té reflex en superfície, que en superfície no té una borrasca. Allò que quan veus el mapa isobàric de les línies, doncs no es veu. I ara també es fa servir molt aquest concepte dana, com que viene la dana, que viene el lobo, no, abans dèiem que ve la gota freda, ara dèiem que ve la dana, i una dana, doncs, no té per què comportar...
Dana,
doncs,
i Jordana.
Perdona.
Vull dir que...
Home, és l'abreviació... Sí, clar, en català...
Ve de dana, ostres.
En català els diminutius es fan pel final. Vols dir que Jordana, nom Jordana és dana, no?, en diminutiu.
Sí, sí.
Però què té a veure això ara?
Però en aquest cas estem parlant d'això. Sí. Què vull dir, bàsicament? Que una dana no té per què comportar aiguats ni malvestats, I de fet en aquest cas no és ni una dana, vull dir, que és una borrasca que pot donar molt de sí, però no és una, és per fer el mateix, perquè sí que és una borrasca.
No, ho he llegit a molts
sí,
llocs,
perquè
això.
S'ha posat de moda. Dana, la dana. Que ve la dana. Ei, la dana què? Quan arriba? I hi ha gent que es pensa que, com que a més ara moltes borrasques porten nom,
que
no?
És follonero.
Com els huracans, que, doncs, les borrasques que potencialment són perilloses o tal, doncs ja fa uns anys que a Europa es posa nom, doncs, que és per valor alfabètic, home i dona, com passa amb els huracans, sí. No? Un cop un home, un cop una dona. Doncs hi ha gent que es pensa que Dana és el nom de... Perquè podria ser també, és un nom, no? Dana és el nom d'una borrasca. No, és un concepte meteorològic que en aquest cas no és el que tindrem, perquè la borrasca en si, ja sé que potser és una cosa molt tècnica, però no és una dana.
No, que si estàs enfadat i ho vols treure, és el moment de fer-ho.
Vols que cridem? Vols que cridem?
És un lloc per fer passar el mal humor.
És una borrasca. Vinga, cridem! Sí, no, 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 no és una dona! Molt bé,
vinga! No és una dona. Està mal per Pedro Piqueras, però...
No és una dona perquè és algun peor a un.
No,
el que vull dir és que...
Tormentes, tuenos...
Efectivament, tormentes, chubascos, lluvia, lluvia, granizo, frío, nieve, fenómenos costeros, barcos que no pueden echar el ancla...
Barcos que se hunden...
Y el...
Granotes
todo el país
com
el Camp Nou, totalmente derruido.
Ara ho explicarem, si no li sap greu, amb una mica més de rigor.
Ara faig el pronòstic, però només acabar amb això, que dic, és una borrasca que té. Tu mires el mapa jubàric...
Tranquil, amb la taula.
Supernerviós.
Tu mires el mapa jubàric i veus que hi ha una borrasca allà. Vull dir, que no és una dana, que no vol dir que no pugui donar molt de sí i que pugui ser perillosa.
I tant, perquè el setembre, març i setembre són, sense engany, els mesos més revoltosos de l'any.
Encara te'n queden, del setembre. Sí, bueno, clar,
però para un moment, Martí. Ja necessito unes quantes. El refrany, si vols, te'ls guardes
al
i
final,
després tens, tens el teu temps per fer dos o tres refranys i et quedes més tranquil. Aleshores, què tindrem aquest cap de setmana?
Doncs mira, tindrem un temps mogudet, eh? El que passa que no serà la previsió de pluges que dèiem dilluns o dimarts, parlava abans amb Xavi Pasqual,
sí. Igual amb el director de l'Acústica,
que per ells són bones notícies, tot i que pel país s'ha